Benvinguts, teatreres i teatreros sabadellencs. Sou al territori del món de l'espectacle i de la cultura a Ràdio Sabadell. Sou el programa que us parla de teatre a la nostra ciutat. Sou a l'Amunt al Taló. I l'equip que delimita aquest territori està format per Laura Lozano a la producció, Elvira Franc, Bernat Pareja, Cristina Figueres, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Jordi Sánchez, Javi Bayón, Joan Monistrol i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Sergi Cubero. I un cop dins del programa, anem a explicar-vos els continguts que hem preparat pel programa d'avui.
Amunt al Taló.
Bernat ens posarà al dia de l'agenda teatral de la setmana a la platea indiscreta. Entrevistarem els que no s'han rentat les mans i han afrontat el portar dalt de l'escenari, al Teatre Sant Vicenç, la història de Ponç Pilat. L'Eloi Garcia s'infiltrarà a la propera escena del Ciervo Teatre, Les Garces, d'Ignasi Iglesias. I acabarem anant al teatre a Barcelona, molt ben guiats per l'Elvira Franc a Teatre de Franc. I ara que ja sabeu de què parlarem avui, ja esteu preparats per començar aquest 64è Amunt al Taló.
Amunt al Taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
I comencem el programa repassant l'agenda de la setmana i, com sempre, tenim el Bernat Pareja, que ens ho porta tot preparat i ben a punt per conèixer les activitats d'aquest cap de setmana i d'aquesta que ens queda de setmana. Què tal, Bernat?
Molt bé, molt bé. Bon vespre. Doncs mira, aquesta setmana és una mica com l'anterior, que no hi ha gaire res, però sí que els que no fallen al sol faran Joseph, com sempre, dissabte i diumenge a les 6, i Luces de Bohèmia, dissabte a les 9 i diumenge a 6:45 de la tarda. Després també a l'alternativa faran Pedro i el Capitán, on ens explica la història d'en Pedro, un jove militant de l'esquerra clandestina, que és detingut i torturat per una unitat militar de la dictadura que governa el seu país. Després de cada sessió de tortura, és interrogat pel capità, que el commina a delatar els seus companys per aconseguir que cessin les tortures. No obstant això, Pedro es nega una i altra vegada al xantatge, tot i que les tortures es van tornant cada vegada més salvatges, portant-lo al límit de la vida. Es farà tant dijous com divendres com dissabte a les 10 del vespre.
Déu-n'hi-do, és dura aquesta,
sí, eh? Sí, 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 tant i tant, i em sembla que recomanable.
Molt bé, molt bé.
Sí.
Doncs això és tot?
Això és tot. Com ja he dit, sembla que a partir de la setmana que ve sí que ja apujaran el taló un altre cop, aquest 2018 que ja ho necessita, però de moment aquesta setmana ja està.
Doncs moltes gràcies, Bernat.
A tu, Jaume.
Ens retrobem la setmana que
bon
ve.
Bon vespre, adeu.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
A la història de la humanitat hi ha personalitats que queden marcades per haver pres una acció determinada. I encara que hagin passat gairebé 2.000 anys, si parlem de rentar-se les mans per desentendre's d'un problema, és conegut per tothom que ens referim a Ponç Pilat, el governador romà de Judea a l'època de Jesús. I el teatre de la nostra ciutat en Ponç Pilat hi té una afició especial, perquè el grup Palestra, de la ploma de la Francesca Forrellat, va fer una posada en escena de la història del personatge als anys 50 amb un notable ressò. I ara, el Teatre Sant Vicenç ens proposa una nova versió d'aquests fets bíblics a partir de l'adaptació que ha fet Quim Carreras sota el títol de Pilat. I han vingut fins al nostre estudi per explicar-nos tot el plantejament de l'obra els seus directors, l'Oriol Algarsuari. Bon vespre, Oriol.
Hola, bon vespre.
Què tal? I el Xavi Jiménez. Bon vespre, Xavi.
Molt bona tarda.
I també completa l'equip de direcció el mateix Quim Carreras, oi, Oriol?
Bé, el Quim Carreras és l'autor.
És l'autor.
No és director, és autor.
No és director. Per tant, vosaltres sou els dos únics directors de l'obra. Oriol, els espectadors que vinguin a veure Pilat es trobaran amb una passió?
No. Bueno, que és molt diferent a la passió típica de Jesús. És una visió totalment diferent. Són envoltoris que van rodejant tota la història de Pilat, del seu poder, de la seva, del seu entorn de, dins de Judea, la relació que tenia amb el poble, i la manera de ser que era de Pilat una mica per demostrar que en el fons es va rentar les mans per una cosa clara, no? Vull dir, perquè es demostra en la nostra obra una mica, doncs, al final el resultat és que renta les mans i ens explica abans el per què, no? de tot el que va fer, no? Amb una passió, doncs, el principal és Jesús, i Pilat queda com de secundari i només es veu el tros que l'interroga i renta les mans, però aquí és el contrari. Aquí Jesús és un personatge secundari i el que és important és el Pilat i és tot l'entorn que té ell perquè llavors després pren aquella decisió, no? Llavors la direcció la porta el Xeu i Jiménez, i jo també, que l'he ajudat, i l'autor, que és el Quim Carreras, és una obra totalment una creació pròpia del Quim Carreras, és totalment inèdita i no té res a veure amb el text ni la història que es va fer
de la palestra, de la Forrellat,
de quadre escènic de la Puríssima,
no, palestra. Exacte, no era palestra llavors,
era quadre escènic de la Puríssima, i no té res a veure amb el text i amb el contingut ni amb moltes coses, no? Sí que és la història de Pilat, però és inclús és molt diferent a la història que es va fer fa 50 anys.
Ja. I perquè, Xewi, el personatge de Pilat, creus que en aquesta obra s'humanitza o es mitifica? Es pot dir que com se'l veu? Se'l justifica, això que explicava l'Oriol una mica, hi ha una justificació, però s'acaba, diguem-ne, humanitzant el públic a l'acabar entenent, o el mantindrà dintre d'aquest mite?
Aquesta és la idea. La història és explicar com va patir Pilat tota aquesta història que es va trobar a sobre sense voler. El fet de que la història es vegi des d'aquest punt de vista ens proporciona el que dius tu, la humanitat que té Pilat. Tot i que és un home que es defensava perquè era el governador i era militar, veiem com el seu cor es va estovant fins que al final cau rendit de la pena del fet d'haver-se rentat les mans. Ja. Això barrejat amb les magnífiques històries romàntiques i subtrames romàntiques que ens ha posat el Quim, li dona molta humanitat al personatge.
Ja, i tots aquests dilemes com s'aprecien en l'obra? Què és el que, com es pot veure tot aquest dilema, diguem-ne, personal de Pilat?
Sí, com et comentava, aquests altres elements que ha posat el Quim a la història, que són els altres personatges, hi ha una part de ficció, però el que demostren és que Pilat no va tenir la voluntat de fer el que va fer, sinó que es va veure involucrat en uns successos que el van portar a prendre una decisió. Una mica per por, una mica per salvar-se ell, però en el fons es veu que hi havia una humanitat a darrere.
Ja. I Oriol, com es veu tota aquesta Palestina d'aquesta època? Com retrateu tota la Palestina del moment aquest de Pilat?
Bueno, retratem que es nota molt, és que aquí és bo perquè el Quim ha aprofitat la relació que tenia Palestina-Judea amb Ponç Pilat, que no era gens bona, hi havia doncs molts problemes. Pilat doncs estava una mica fart de tot el poble de Judea i dels sacerdots i tal, i llavors hi havia una confrontació molt important, no? I això es veu també molt en l'obra de teatre. I llavors, clar, combinat amb el que ha dit el Xewi d'aquestes coses, algunes coses com de ficció, del per què doncs Pilat pot prendre aquestes decisions, és una mica una versió de Pilat, que nosaltres sabem el resultat del que va fer a nivell històric, no?, d'evangelis i tot això, però el que no sabem és el per què o l'entorn del ell va prendre aquella decisió final, no?, que en el fons va ser doncs rentar-se les mans i passar de tot i no mullar-se. I clar, llavors el tema és per què va fer aquest gest Pilat, no? Moltes vegades ens ho hem preguntat i no hem sabut el per què, però en canvi aquí s'explica una mica doncs tot l'envoltori que vivia Pilat, que el va fer, que és el que deia també el Xewi, prendre doncs aquesta última decisió, que és el tema de també l'afany de poder, la corrupció que tenia ell, tota l'ambició que era, que tenia, lo fred que era també, perquè era bastant fred i sanguinari, com molta aquella època de Roma eren així, i perquè a més estava molt far i amargat amb el poble de Judea, no? Llavors, clar, tot, i també l'entorn familiar no era bo, amb la Clàudia, que és la dona de Pilat, i llavors tot això fa que ell sigui un personatge una mica obscur en aquest aspecte, i per això al final pren aquesta decisió per covardia o per voler estar més en el poder o perquè en el fons li importa un pito el que li passa a Jesús, no? I llavors ell, per això se'n renta les mans, perquè ell hagués pogut salvar-lo si hagués volgut en aquell moment, no? I no ho va fer.
No es va voler enfrontar totes aquestes pressions que rebia,
ah,
no? I per tant...
I això està molt bé perquè fa que sigui també arguments i temes que són molt actuals, perquè tot el tema de l'afant de poder, tot el tema del el domini que té el poder amb tu, la corrupció de la persona, el canvi de la persona, doncs, que segons com li van les coses a nivell personal, doncs es va tornant més amargat, menys feliç, i tot això és una cosa que és bastant actual, no? El poder, la corrupció, sí, sí. Prendre decisions malament, que després poden perjudicar a la llarga, i això han creat una mica d'un entorn que crec que està basat en l'època de Pilat del segle I, fa 2.000 anys, però que en canvi es pot adaptar perfectament a l'època actual, no? El típic dolent maquiavèlic que fa coses que no ha de fer, o sigui que és una barreja molt interessant.
Per tant, els espectadors que vinguin a veure l'obra no, o sigui, veuran un retrat de la Palestina d'això de fa 2.000 anys, però en canvi tots els temes que es plantegen es poden traslladar amb la gran majoria cap a l'actualitat.
Exacte. Inclús a nivell del personatge de Clàudia, que és una persona doncs, que també és més sensible doncs, a la crida de Jesús, i és una mica... Doncs, com
Clàudia ella, és
la dona de Pilat. Que la història diuen que ella doncs, inclús es va convertir, no? Ella era una persona que era més sensible en aquest aspecte i en canvi Pilat no, no? I llavors, per això tenen aquestes discussions que ella intenta fer-li veure i es preocupa per Pilat perquè veu que no està fent el que ha de fer, no? I llavors per això hi ha certes tibentors també.
Val, perquè Txeu, hi parlàvem de la Clàudia. Quants personatges hi ha en total a l'obra? Un repartiment no és vull dir, és hi ha molt repartiment, no poc?
Sí, és una obra que ha estat, com comentava abans, el Quim l'ha il·lustrat amb situacions de l'època de Judea, algunes de ficció, algunes basades en les històries reals. Hi ha un personatge, Flavi Placidi, que és l'antagonista, encara que Clàudia Procla i Pilat són els antagonistes, diguéssim, oficials de l'obra, també hi ha un altre personatge molt important, que és el que el traïciona i el que maquina tota la història de Jesús. També hi ha personatges més lúdics, per, diguéssim, sí, netejar una mica...
Distendir una mica
efectivament,
tota
hi ha uns... Bueno, els personatges de jueus que...
Que hi fas, Anàs, tots aquests personatges són molt
tímids. Aquests no deuen distendir gaire, no?
No,
aquests... Deuen ser bastant...
No.
Els dolents,
no? Aquests són els dolents. Però tot i això, se'ls presenta bastant ridículs, de forma que no facin por, sinó que quasi bé facin riure de lo dolents que sóc i l'obsessius que són amb la religió i amb les històries que s'explicaven en aquella època de la dictadura que suposava el Sanedrí pels jueus.
I llavors és una cosa, perdona, és el bo que ens hem ficat una mica en aquella època i hem imaginat què podia haver passat. Per exemple, llavors hi ha trossos que estan Caifàs, Anàs i altres sanedrites, sacerdots d'allà d'aquella època, Nicodem, Josep d'Arimatea, que eren seguidors de Jesús. Inclús fem escenes en les que ells van discutint què està passant, no? I per què voleu matar-lo i ells el volen defensar. Estem explicant mitja obra, però bueno... Però vull dir que està bé perquè ens hem deixat portar per la imaginació en aquest aspecte i hem creat situacions que creiem que devien passar i que més o menys sabem que van passar en aquell moment, no? En aquella situació en la que es volia condemnar Jesús, no? I clar, hi ha la barreja de ficció amb realitat, amb la veritat que va passar.
Ja. Però bueno, són ficcions que són situacions que possiblement, perquè expliques, no? Que
segurament pogut, que devien passar perquè
si
hi ha hagut
igual,
pel·lícules, per exemple, que s'ha demostrat o s'ha ensenyat, per exemple, doncs, les discussions que hi havia entre els sacerdots al principi, no? Per uns pensaven d'una manera i els altres pensaven d'una altra, no? Que Caifàs i Anàs volien crucificar Jesús com fos i els altres doncs potser el volien defensar, no? Alguns. Ja. I llavors, és clar, el que hem creat és...
Els diàlegs concrets,
les situacions, les tendències de cada personatge i les discussions i tensions que van haver-hi en aquell moment, no? I a més està molt bé perquè és una obra que et crea molta tensió en el sentit de tot el que passa al voltant i a l'entorn de Jesús i de Pilat, no? I això et fa estar molt pendent de l'argument, no?
I a nivell de posada en escena, com veieu, perquè a més aquesta obra es fa en paral·lel amb Peter Pan també,
sí.
I que es fa els diumenges es fa el Peter Pan i els dissabtes
dissabte a la nit i un diumenge a la tarda el fem, fem Pilat.
Exacte, es fa Pilat. Com heu plantejat a nivell escenogràfic tot el muntatge, Xevi?
Bueno, sobretot, digues Xevi.
Bueno, la idea va ser al principi no fer un decorat molt explícit, sinó que les escenes, degut a més a la dificultat de que hi ha escenes al pretori, hi ha escenes al Sanedrí, hi ha escenes al carrer, hi ha escenes que no se sap exactament on són, que poden ser a qualsevol puesto, hem fugit una mica de fer decorats molt explícits, jugar més amb els llums, amb les posicions dels personatges, i de manera que l'espectador pugui passar d'una banda a l'altra. Per exemple, poso com a exemple el moment que Jesús se'n va a veure a l'Herodes, o l'envien a Herodes, doncs, clar, no hem de canviar el palau d'Herodes, sinó que simplement fem un fosc i hem fet servir més la llum i tibar de la imaginació dels espectadors que no donar-los molt explícit.
Sí que és veritat que el que és molt important és el pretori del palau de Pilat, que això sí que l'escenificarem, mm-hmm. I el fem amb decorat. El que sí que és el que diu el Xevi, llavors combinar això amb altres situacions mitjançant els canvis de llums i canvis de situacions amb aquest aspecte, perquè no tenim ni l'espai per poder-ho fer, perquè tenim ja el Peter
també,
Pan.
I també, a més, hi deuen haver molts canvis d'escena, no? I
hi ha bastants
també,
canvis d'escena.
També es faria peixuga tota la...
Sí, hi ha moltes escenes per això que són en el palau, en el pretori de Pilat, però en canvi hi ha altres que són més al carrer, o quan entra Jesús, per exemple, doncs, a Judea, a Jerusalem amb les palmes i tothom doncs, el rep. Tot això ho fem una mica doncs, combinat amb situacions de llums i situacions, col·locacions dels actors. Hem fet una combinació.
I Oriol, tu a més d'estar en l'equip de direcció també interpretes el paper de Pilat.
Sí.
Què és el més complicat d'aquest personatge que hem estat parlant doncs, tant, ara doncs, amb tanta...
Bueno, la veritat és que jo em vaig llegir la història que es va fer fa 50 anys, no? Que els meus pares van sortir i sempre em parlaven de Pilat. I el meu pare era un actor que inclús sortia a l'obra i la meva mare també. I sempre jo em vaig llegir l'obra, tenia el text, i veia que era un Pilat una mica doncs, molt atormentat, molt desesperat, i molt, bueno, que tenia moltes paranoies, no?, a nivell psicològic. I jo crec que aquest Pilat que hem fet ara és més aviat és un Pilat molt diferent en aquest aspecte, sinó que hem tret un Pilat més de lo que té el poder, de la seva autoritat, del seu caràcter com era, i l'hem fet com més un pèl més visceral, per dir-ho d'una manera, no? No tan acovardit, que també ho és, que es nota alguns trossos que al final és perquè és covard també, i per això pren aquella decisió, però i això és el que també em va sorprendre. Vaig veure molt el canvi d'un personatge amb l'altre, però que al principi vaig pensar, ostres, vols dir que no, és tan així el Pilat? Doncs sí, llavors ho mires històricament i llegeixes i en veritat doncs era un tio molt sanguinari i era bastant cruel, no? I a més corrupte, com molta gent en el poder ara, no?
Sí,
i llavors,
sí, i llavors això no passa en 2000 anys.
Aquest canvi de registre em va agradar molt perquè crec que és més fidel a el que s'explica en les històries i a més a nivell interpretatiu és més agraït. I està molt bé perquè li dona més força.
Val, o sigui que és un personatge, el Pilat que interpretes és més dur, representa
més dur.
Que
el que es va fer fa 50 anys.
Doncs,
exacte.
50 anys. I per recuperar una mica aquest Pilat del que t'explicaven els teus pares, quin record en tenen ells?
Bueno, que va ser un...
Del que t'havien explicat, de com havia sigut.
Bueno, que va ser una cosa única per ells, que va ser una idea que van tenir entre uns quants i que ells ho van tirar endavant d'intentar fer, doncs, en un centre parroquial com era allà, doncs fer com una història de la passió, però diferent vista des del punt de vista de Pilat, i això va tenir molt èxit, van agafar gent molt bona en quant a interpretació i en direcció, que hi havia Enric Llamí, el que feia de Pilat era un actor que inclús era professional, el senyor Viader, i llavors ells van quedar bueno, molt, molt contents perquè va tenir molt èxit, van disfrutar-ho molt i a més es va fer durant bastants anys.
I venia, o sigui, que... gent de Barcelona fins i tot a veure.
Exacte, venia gent de Barcelona, perquè la idea era tan genial de fer una història d'aquest tipus a través d'un personatge que és secundari dins la passió, però en veritat llavors és el principal, no?, que és el Ponç Pilat, doncs la idea l'han trobat molt original i molt genial, i llavors crec que la història la llegeixes, és molt en vers, però igualment la qualitat del text és molt bo, el contingut de l'obra és molt bona, inclús que per aquella època penses, ostres, allò devia estar molt bé, i veus fotos i veus imatges, i allò va ser un boom a nivell de teatre, inclús per això va ser després a l'inici del grup Palestra, no? Mm-hmm.
Molt bé, doncs escolteu, els nostres oients que tinguin ganes de veure tots aquests dilemes i tots aquests plantejaments psicològics del personatge de Ponç Pilat amb tots aquests altres personatges de l'entorn de l'època, doncs, d'això, de fa 2.000 anys, de l'època de Jesús, no poden deixar l'oportunitat de veure aquest Pilat al Teatre Sant Vicenç a partir del 24 de febrer fins a mitjans d'abril, tots els dissabtes a les 10 de la nit, un diumenge a les 6 de la tarda, que és el de la Setmana Santa, si no m'equivoco, crec, el d'abans de Setmana Santa, que sí, deu ser l'últim de març.
Exacte, no, 25 em sembla.
I el Teatre Sant Vicenç, amb aquest repartiment, amb l'Oriol de Pilat, i després doncs, tots els...
I el Xevi de director.
I el Xevi com a director.
Bueno, llavors, quan has dit del repartiment, surten uns 17 o 18
personatges.
17
o 18 personatges, i amb una posada, sé que el vestuari està molt treballat, si
sí,
no m'equivoco.
Sí, és el que estem en ell.
Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut, Xevi, Oriol.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies.
I nosaltres continuem amb l'infiltrat aquesta vegada l'Eloi s'infiltrarà al Ciervo Teatre, que el mateix cap de setmana que Pilat estrenaran Les Garses, una obra de l'autor català Ignasi Iglesias. Endavant, Eloi.
Doncs bé, doncs avui estem a l'infiltrat de l'assaig de Garses, la nova obra de teatre del Ciervo Teatre, que s'estrenarà el dia 24 de febrer. Anem a veure com la porten. Oh, hola, com us dieu?
Jo, Adrián Espada.
I jo soc el Javi.
Esther Preixens.
I quin és el teu personatge?
Bueno, jo faig dos. Faig el Vicentet, que és el fill petit del Pelegrí, el protagonista, i del Ramon Cico, que és un manyo que acaba d'arribar al poble, i bueno, doncs és un altre veí més.
I tu quin personatge fas?
Jo faig de Desconeguda, que és com la consciència del poble realment, i de Senyora Matías, o Senyora Marian Gracieta, que és la professora del poble.
Jo faig el mateix que l'Adrià, faig de Vicentet, del fill petit, i també faig de Ramon.
Com? O sigui, com és això? Com és que feu els mateixos personatges, però que sortiu al mateix temps? O com ho feu, això?
Cada actor té dos personatges, i cada personatge té dos actors. Així, però cada persona del repartiment doncs pot tenir un paper més gran i un petit, i un altre de més petit.
I com està sent aquesta experiència de fer dos personatges al mateix temps, bueno, amb diferents...
La veritat és que és interessant perquè cadascú fa una mica el seu personatge. Sí que és el mateix text, són les mateixes escenes, però sempre cadascú li fica una mica de cadascú com és. És interessant veure-ho.
Està bé. Mai havia vist aquesta manera d'actuar. I tu com ho portes els teus dos personatges? Com...
De fet, els meus personatges són més o menys igual de grans, però un sí que té més importància que l'altre. I les dues persones que ho fem són bastant semblants, així que realment és com posar-hi una mica de les dues en cada personatge.
Ah, i l'obra es diu Les Garses, i això què vol dir? Que surt una garsa o com va això? Que...
A veure, les garses són uns ocells negres que les acostumem a relacionar amb l'avarícia i la passió per la lluentor. Ja aquí podem deixar...
Aquí
ho deixem caure.
Sí, que passa alguna cosa relacionat amb
la cosa que llueix molt.
Carai, tu. Doncs ho haurem de venir a veure, no?
Home, clar que sí.
Bueno, doncs moltes gràcies.
Merci.
A veure cap allà, que veig que hi ha dos actores més. Com us dieu?
Eli.
Emma.
I quin és el teu personatge?
Vaig de Florentina i de Joana, depèn del dia.
I tu? Com...
Doncs sí, sóc el seu alter ego, faig Florentina i Joana, ens ho intercanviem.
M'he tornat a trobar un altre cop els dos, els dos personatges que feu dos. I com ho porteu això? Perquè m'ho acaben d'explicar, però jo això encara no ho veig. Encara, com...
Un pèl complicat això de fer dos personatges i intercanviar-los, però també enriqueix molt. Va molt bé el veure l'altre fer el mateix personatge i crec que aprenem molt l'una de l'altra i anem perfeccionant-los així. És una bona cosa. Fer dos personatges una miqueta complicat perquè has d'aprendre dos textos, bueno, però també doncs, és molt enriquidor. Ens ho estem passant molt bé, la veritat, sí.
I per tu, com està sent la teva experiència?
Molt bona, perquè a més el que té de fer dos personatges és que cada una li dona un toc especial, que això també enriqueix més el personatge encara. Perquè agafem tocs d'una, tocs de l'altra i ho ajuntem tot.
I també m'han comentat que els actors també feu tota la feina d'escenografia, de vestuari, d'atrezzo. Com està sent això? I de publicitat també, sobretot. Com està sent aquesta experiència?
Ho portem tot entre tots i fa molt equip. És molt bo fer les mateixes, totes les coses, a part d'actuar, portar altres coses de l'obra, perquè fa molt equip. Tots col·laborem amb tot el que podem, cadascú, doncs, potser amb la branca que té més habilitat per fer, no? I la veritat és que està anant molt bé, molt bé. Molta feina, això sí.
Molta feina. I quina és la vostra secció? Quin esteu...
Escenografia, sí. També coordinem...
Sí, les dues també, sí. Una miqueta ens hem compartit tot això.
I és el primer cop que treballeu amb aquest tipus de seccions o...?
Sí, en el meu cas sí, és la primera vegada.
En el meu depèn, algun sí, o l'altre ja s'ha tocat, depèn.
Què havies fet abans?
Maquillatge, caracterització, perruqueria...
Bueno, pel que veig, sou com a pluriempleades, no? O
sigui... Sí.
Sí. D'acord. Doncs bé, doncs us deixo aquí acabant de repassar els últims textos i que hagi molta sort.
Moltes gràcies.
Mira, cap allà hi ha una altra noia. Hola, què estàs fent aquí? Veig que estàs apuntant una cosa en un paper. Com...
Ah, sí, estava apuntant perquè en aquesta obra que estem fent hi ha un doble repartiment.
Sí, i... ja m'ho han dit.
Ah, doncs ara estava apuntant quins dies li toca a la meva companya i quins dies jo.
Quins són els teus personatges?
Jo sóc la Tresona, la dona de la família que li toca la loteria.
La loteria? I això de la loteria m'havien dit...
Ai, és que en aquest pop ens passa una de cosa, una més gorda ens passa per Nadal.
Ui, ja m'havien dit alguna cosa de les garses.
Vine a veure l'obra i sabràs què li passa en aquesta família. I el meu personatge, mare meva, veniu que us ho passareu molt bé.
Doncs ja vindrem. Moltes gràcies. No sé, doncs cap allà veig que hi ha uns altres homes. Què esteu fent aquí?
Bueno, estem assajant, que estrenem la setmana que ve, i estem molt concentrats perquè ja tenim els assajos generals i quan acabem els assajos ja tindrem l'obra i ho farem molt bé i ens heu de venir a veure.
Ah, i quin és el teu personatge?
Ah, bueno, jo tinc dos personatges perquè sóc per una banda un dels protagonistes, que és l'Andreu, que és el fill de la família, una persona que no li agraden gens els diners i que es veu a venir que els diners seran un problema, i per altra banda sóc un altre personatge, que és en Felip, que és un home que està molt, molt encrescat perquè toca la loteria i està molt feliç, molt feliç.
I tu què estàs fent?
Bé, jo estic escoltant una mica els companys a l'assaig, amb l'altre company que està fent ara mateix de mi, o el mateix personatge que faré jo, millor dit, i bé, jo faig de Pelegrí i de Borni, que són dos personatges de l'obra.
I què està sent per tu aquesta experiència de fer dos personatges?
És tot un repte, no? Haver de prendre els dos papers i són dues maneres de treballar diferents amb una mateixa obra. Bueno, és tot una experiència.
I creieu que això és positiu per l'obra o com ho esteu vivint, això de fer dos personatges?
Això està molt bé, perquè per una banda un dia ets un protagonista i un altre dia no ho ets. Això dones l'oportunitat que una altra persona ho sigui. I a la vegada ets dos personatges totalment diferents i això és molt positiu perquè com a actor dona l'oportunitat de fer com dues obres en una.
Va, d'acord. Bueno, veig que ja et toca sortir, doncs... Que vagi molt bé.
Gràcies.
Doncs, bueno, doncs ja heu vist com els actors porten l'obra de teatre de Garces, i això de que comparteixen dos personatges ho veuen com una manera molt enriquidora, i que sobretot veniu a veure l'obra de teatre de Garces, que s'estrena el dia 24 de febrer.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
Viatjar de Sabadell a Broadway una vegada més a l'Amunt al Taló. Si les darreres setmanes vam escoltar cançons amb narradors i narradores i cançons de superació personal, avui escoltarem cançons de revolució. Quan els personatges dels musicals viuen una situació injusta, se senten menyspreats o violentats per una força antagonista, reaccionen lamentant-se, però sovint també reaccionen plantant cara al problema. Els nens és un dels col·lectius sovint vulnerables que acaben plantant cara a l'autoritat o al poder que els oprimeix. El musical Matilda és un dels millors exemples. És un musical basat en la història de Roald Dahl, sobre una nena curiosa i una gran lectora que comença a adquirir coneixements per si sola i acaba desenvolupant poders màgics enmig d'una societat vulgar, vasta, que no l'entén, que no la cuida, que no sap estimar i que és del tot superficial. Amb guió de Dennis Kelly i amb música i lletres de Tim Minchin, escoltem el moment de Matilda on els nens de l'escola decideixen combatre la malvada directora Trunchbull, que els impedeix ser nens i els ha convertit en esclaus presoners. Revolting Children. Són nens els presoners de l'imaginari país de Bulgària del musical Chitty Chitty Bang Bang, un país on els nens han estat prohibits i són tancats a les catacumbes d'un palau reial. Basat en una novel·la infantil de Ian Fleming, que després es va convertir en pel·lícula l'any 1968 de la mà del director Ken Hughes, el musical dels germans Richard i Robert Sherman explica la història d'un cotxe fantàstic que vola, que neda i que transporta un pare i els seus fills cap a indrets màgics, tot tornant-los la felicitat que havien perdut.
One way. I know of one way. Let's unite and right this wrong. One way, there's only one way. We must form a fighting throng. If the same great dream is beating in each heart, there's no stopping what a fighting team can start. For all together, a team can weather any storm they may go through. 'Cause teamwork can make a dream work, can make the greatest dream come true. Right.
Maybe, despite our sizes, we could win the day tonight.
Right.
But if our minds and hearts team up and fight as one, we won't stop until the victory is won.
When you're united, a torch is lighted, the golden flame of liberty.
Yes, teamwork can make a dream work.
Then we'll stand tall and proud.
There's a spark of a dream in every one of you. It's the dream of freedom that's your heart's desire.
Though one tiny little spark can barely make a mark, altogether many sparks can light a mighty fire. For if we can do it, oh yes, we can win the day. Oh yes, if we follow through it, altogether we can win. Greatest dream come true.
De Thomas Meehan, música de Charles Strauss i lletres de Martin Charnin, narra la història d'una nena orfa trapella que desitja viure una vida millor que no pas viure l'orfenat de la histriònica i dolenta senyora Hannigan. El milionari Oliver Warbucks la rescata d'aquest panorama i li ofereix una vida luxosa. El grup de nenes de l'orfenat canten en una de les escenes del principi del musical It's a Hard Knock Life, sobre la vida dura que tenen tot netejant de dalt a baix les dependències de l'orfenat. És un musical basat en la tira còmica de Harold Gray. Endavant.
It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Steady treated, we get tripped. Steady kisses, we get kicked. It's a hard knock life. Got the folks to speak of so. It's the hard knock road. Blankets that are full, empty bellies that are full. It's the hard knock life. Don't it feel like the wind is always howling? Don't it seem like there's never any light? Once a day, don't you want to throw the towel in? It's easier than putting up a fight. No one's there when your dreams at night get creepy. No one cares if you grow or if you shrink. No one dries when your eyes get wet and weepy. From the crying you would think this place would take on. Empty belly life, rotten smelly life, full of sorrow life, no tomorrow life. Santa Claus we never see. Santa Claus, what's that? Who's he? No one cares for you, us. When you're in an orphanage,
musical Newsies de Disney amb música d'Alan Menken, lletres de Jack Feldman i guió de Harvey Fierstein, parla de revolució. De la revolució dels repartidors de diaris de Nova York per reclamar unes millors condicions de treball, això va ser l'any 1899. Basada en la pel·lícula de 1922, que alhora s'inspirava en la revolta real, que hi va haver, és un musical molt complex i amb molta força i energia que ben aviat podrem veure a la nostra ciutat, al Teatre Sant Vicenç de Sabadell, la temporada vinent. Escoltem Sais de Tei.
Now is the time to seize the day. Stare down the odds and seize the day. Once we've begun, if we stand as one, someday become somehow. And the prayer becomes a vow.
And the strike starts right down now. Now is the time to seize the day.
Now is the time to seize the day.
Una revolta amb sons de música negra és la que hi va haver als anys 60 a Amèrica, als Estats Units, sobre els drets dels negres, de la població afroamericana que vivia constantment situacions de desigualtat i de menyspreu inacceptables. El musical Hairspray, encara que ens parla del triomf d'una noia fora del cànon de bellesa establert en aquell moment a la televisió, també ens parla del reclam d'aquesta part de la població que estava oprimida i que ja en tenia prou. De fet, tot el musical és una reivindicació dels col·lectius més desafavorits. Tracy, la protagonista del musical, acabarà unint-se a la revolució que inicien els afroamericans, una lluita que malauradament no es pot abandonar a dia d'avui encara davant les injustícies i les reticències que encara existeixen. Escoltem I Know Where I've Been amb la veu fantàstica de Queen Latifah.
There's a light in the darkness, though the night is black as my skin. There's a light burning bright, showing me the way. But I know there's a cry in the distance. It's a voice that comes from deep within. There's a cry asking why. I pray the answer's up ahead. Yeah. 'cause I know where I've been. There's a road we've been traveling, lost so many on the way, but the riches
musical amb música i lletres de Jonathan Larson, que va morir sobtadament la nit abans de l'estrena, i basat en l'òpera de Giacomo Puccini, La Bohème, ens parla d'un grup de joves novaiorquesos, artistes, músics i bohemis que viuen en la pobresa i envoltats del perill de la sida d'aquell moment. Alguns viuen enamorats, tormentats per la misèria, per alguna experiència traumàtica, i no hi ha res que els faci veure que poden sortir d'aquesta situació tan deplorable, de fet el lloguer, que de vegades és més difícil de pagar. Però no obstant, decideixen seguir fidels a les seves conviccions bohèmies i no abandonaran l'art que els manté vius de debò, la vie bohème.
La vie bohème. La vie bohème. La vie bohème.
The days of inspiration, playing hooky, making something out of nothing. The need to express, to communicate, to going against the grain, going insane, going mad. To love attention, no pension, to more than one dimension. To starving for attention, hating convention, hating prevention. Not to mention, of course, hating dear old mom and dad. To riding your bike midday past the 3D suits, to fruits, to no absolutes, to absolute, to choice, to the village voice, to any passing fad, to being an hussy for once instead of a damn. La vie bohème.
Acabem amb el musical sobre revolució per excel·lència, que ja hem escoltat alguna vegada de segur en els programes de l'Amunt al Taló. Es tracta d'Els Miserables, un musical del 1980 de l'autor Claude Michel Schoenberg, que va triomfar a Amèrica durant els anys 80 i fins a dia d'avui. Està basat en la novel·la amb el mateix nom de Victor Hugo i el tema Do You Hear the People Sing és un dels més recordats del musical. El poble francès entona una cançó de revolta, el seu himne, davant d'una autoritat absolutista que no els hi dona ni tan sols per menjar. Les revoltes ciutadanes són molt necessàries per fer canviar la societat. Sovint cal que els sistemes polítics estancats donin un tomb, donin un gir i permetin recuperar aquells drets oblidats o perduts, encara que la història és cíclica i potser al cap d'un temps i amb unes altres persones al capdavant la situació es torna a reproduir. Com passa la novel·la Rebel·lió a la granja de George Orwell, on els porcs líders de la revolta s'acaben tornant despòtics, o com passa a la saga de Susan Collins, Els Jocs de la Fam, on la revolta s'instaura com un sistema igualment injust. El món, la gent, evoluciona i demana canvis en certs moments de la història, i cal acceptar que estem destinats a un estatisme seguit d'una reformulació, i no procurar ser per sempre més immobilista i per sempre més conservador.
Do you hear the people sing? This is the song of angry men. This is the music of a people who will not be slaves again. Where's the beating of your heart? Where's the beating of the drums? There is a life about to start when tomorrow comes.
Will you give all you can give so that a banner may advance? Some will fall and some will live. Will you stand up and take your chance? The blood of the martyrs will water the meadows of France.
Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. Turn the beating of your heart echoes the beating of the drum. There is a light about to start when tomorrow comes.
Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa, com sempre, anant a Barcelona a veure la part de la cartellera teatral de Barcelona. I, com sempre, la nostra infiltrada en aquesta cartellera barcelonina és l'Elvira, que ens porta les seves recomanacions.
Les meves recomanacions,
què
exacte.
Què tal, Elvira? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Bon vespre.
Molt teatre per explicar, eh?
Doncs vinga, som-hi.
Sí, comencem explicant Un cop l'any, de Bernard Slade, al Teatre Poliorama de Barcelona. Una comedieta d'entreteniment dirigida més aviat a les persones grans que volen passar una estona sense cap complicació. L'Héctor Claramunt ha estat l'encarregat de traduir i adaptar aquesta obra, que va ser estrenada a Broadway l'any 1975, i ha traslladat l'acció a un poble de La Rioja. També ens situen els fets que van passar al nostre país entre el 1975 i el 2000. A l'obra original passaven des del 1950 al 1975. Tot això fa recordar situacions d'aquells anys més o menys agradables i d'altres que potser van marcar una època no gaire llunyana. La comèdia es basa en dos amants que es van trobant un cop l'any en el mateix hotel durant 50 anys. A part de ser infidels a les seves respectives parelles, ells s'expliquen el que va succeint a les seves vides. El més rellevant per mi van ser les interpretacions. Mar Ulldemolins i David Verdaguer, que donen vida a aquesta parella, que sense pràcticament maquillatge, només amb perruques i vestuari, l'espectador veient el pas del temps que va canviant els seus gustos i les seves costums. Es pot endevinar la gran complicitat que hi ha entre ells dos, que actuen amb una gran frescor escènica i amb el seu carisma i el seu saber fer. Tot i que són joves, saben donar les modalitats i maneres de fer d'aquella època. Valorable per mi també la feina del director, l'Àngel Llàtzer, que, sense ser la seva millor creació, ha sabut donar un ritme àgil a l'espectacle i ha buscat recursos entre escena i escena per anar situant el públic en cada període que ens explica cada quadre. Una proposta 100% comercial, que, amb força qualitat, va dirigida principalment a les persones que no estan gaire avesades en el teatre. Però força digna.
Però està bé, molt bé.
Sí.
És una comèdia romàntica,
comedieta,
no? Comedieta romàntica.
Comedieta per riure una estona, per recordar temps passats, i ja està.
Està
sense
bé.
Res
els Jocs
més.
Olímpics, no? Deuen sortir per allà al mig, el
sí,
Naranjito,
surt de,
tot
surt
això.
De tot, sí, surt de tot una mica d'aquella època.
Molt bé. I alguna cosa més, Elvira?
Doncs sí.
Portes?
Sí. Sí. Porto una obra, un musical de petit format,
sí,
molt interessant. El Tic Tic Boom, un musical de Jason Larson en el Teatre Gaudí de Barcelona. Un musical autobiogràfic del seu autor, que al mateix temps estava escrivint Rent, la seva gran obra i la més coneguda d'ell. Jonathan Larson va morir als 36 anys, justament quan estava assajant l'obra Rent per una malaltia mal diagnosticada. Així doncs, l'èxit li va venir quan ell ja no podia sobrevivir.
Yeah.
En aquest Tic Tic Boom descriu com un jove compositor a punt de complir 30 anys vol que les seves obres es coneguin i es representin, però ha de decidir seguir la seva vocació o continuar la seva vida més còmoda i convencional. Una música que t'atrapa des del primer moment i un argument que, per no ser senzill, deixa de ser interessant. Un musical que ens parla de l'amor, de l'amistat, però també dels fracassos, de les malalties i de l'angoixa de perdre un amic. En resum, ens parla del tot lo bo i lo dolent de la vida. En Ferran Guiu és el director d'aquesta posada en escena que ens presenta una senzilla escenografia amb un públic a quatre bandes i uns músics posats també a una banda de l'escenari. Beneïda la música en directe.
Música en directe.
Beneïda, tant, perquè hi ha molts musicals que no hi són.
I tant, i tant.
Sí. Amb pocs elements dona pas a unes magnífiques interpretacions. Dos actors i una actriu que canten de meravella. Lou Fabres, que interpreta el paper de la nòvia del protagonista, i també altres papers que alguns els hi dona com una comicitat molt encertada. Marc Pozzielo, que a part de fer l'amic i el noi benestant i elegant, també representa altres personatges més caricaturescos, i el sabadellenc Xavi Duch, el nostre Xavi Duch,
Duch, i tant.
Que fa el personatge principal. Extraordinaris tots tres, però principalment en Xavi. Amb la seva bona veu ens presenta un John, així és com s'anomena el seu personatge, entranyable, cordial i molt creïble. La seva actuació busca la complicitat del públic mirant pràcticament a l'espectador d'un a un i transmet sinceritat, donant literalment tot el seu talent musical interpretatiu. Genial, de veritat, el Xavi.
El Xavi és un crac.
És un crac
de cantar, ballar i l'interpretació de tot.
De comunicar.
I tant.
Sí, és un comunicador innat. Un musical de petit format, com he dit al començament, però gran, tant musical com d'interpretació. Vaig poder assistir a l'última funció programada per aquesta temporada, però espero que la puguin fer moltíssimes vegades més, perquè l'obra s'ho val i val un gran èxit.
Doncs sí, és un bon èxit i un gran èxit per aquesta proposta. Doncs, Elvira, moltes gràcies.
Per avui hem acabat.
Ens retrobem la setmana vinent amb
això
més
mateix.
Propostes. No deixis d'anar al teatre i venir-nos a informar.
I tant que no.
Doncs moltes gràcies.
Vinga, bon vespre.
A reveure.
Adéu.
I ens acomiadem del programa d'avui, igual com ens acomiadem de les festes del Carnaval, en ser el dimecres de cendra. Però no deixeu d'anar al teatre, que ja teniu noves propostes a Sabadell per fer més passable aquesta Quaresma. Amunt al Taló, fins la setmana vinent, i salut i teatre! Amunt al Taló!